I ara a l'assaig general tindrem la nostra ració de gastronomia musical, aquests clàssics a la cassola que ens proposa en Jaume Viernés, el cuiner de capçalera de Catalunya Música i de l'assaig general. Bona tarda, Jaume, benvingut.
Bona tarda, Xavier.
Aquesta ària, aquesta música, probablement la devia cantar una de les grans figures de la lírica de tombants de segle XIX-XX. Una cantant formidable, amb una història al darrere, unes anècdotes absolutament d'aquelles hilarants, brutals, Adelina Patti, que és l'objecte d'alguna manera de veneració d'algun cuiner il·lustre que li va dedicar, atenció, una truita.
Una truita.
És així, avui ens portes la recepta truita Adelina Patti.
Sí, senyor. Sí,
i
senyor.
Parlem d'una truita feta amb bous, no pas del peix.
No, no, no. La truita Adelina Patti composada o creada per el cuiner Teodoro Bardagí, que també en parlarem.
Sí. Correcte. A veure, què ens expliques d'aquesta senyora Adelina Patti, que va néixer el 1843 i va morir el 1919. Déu-n'hi-do, quin personatge, eh?
Era... Jo no la coneixia, i quan... Jo vaig començar amb la truita Adelina Patti, que em va cridar l'atenció la recepta, abans de saber que era una cantant. I quan vaig començar a indagar en la vida d'aquesta dona, bueno, és una cosa d'allò més passada de voltes i estrafolària, perquè jo no sabia, però va ser la gran diva de l'últim quart del segle XIX, va ser la Patti. De fet, clar, jo me l'imagino, era un d'aquests personatges que es movia en aquest taulell internacional del glamour, dels grans hotels, Monte Carlo, Nova York, París...
Sí, viatjava arreu d'Europa i Amèrica, també,
sí,
eh?
Sí, era aquest moment, és quan neix el mite del glamour, de fet,
les grans divas, també.
Les grans divas, a l'últim quart del segle XX, i aquests aristòcrates de binocle regalant-li joies amb estuixos envellotats,
sí?
I caient rendida al tsar de Rússia, caient rendida als seus encants, i, bueno, a mi tot aquest món em fascina i em meravella, perquè, a més, és el moment de la gran cuina clàssica, quan és la gran cuina clàssica. Perquè et facis una idea, la Patti cobrava per actuació $5,000.
En aquella època, estem parlant de finals del segle XIX.
Val, mira...
$5,000.
A finals del segle XIX, o sigui, quan ella va cobrar aquests diners, es va comprar un castell al sud de Gales per $5,200.
Ella mateixa es va comprar un castell i li va costar el que cobrava per fer una òpera.
Per fer una òpera, per fer una actuació, una actuació. Fixa't que va arribar a cobrar a la temporada 1888-89, va arribar a cobrar $500,000 per una actuació.
Això és una barbaritat.
100 castells al sud de Gales, eh?
Mare de Déu, senyor, de fet, la Patti.
De fet, hi ha una anècdota molt curiosa d'una vegada en una roda de premsa a Nova York, precisament, un periodista la va criticar indignat perquè ella cobrava més per una actuació que el president dels Estats Units en tot un any. I saps què li va dir?
Ella.
Molt bé, doncs que canti.
Que surti que canti.
Que surti que canti el president. Exacte.
Quin caràcter, també, aquesta dona.
Exactament. Era una dona amb un caràcter no sempre molt amable, era una diva de manual. De fet, ella per contracte, per exemple, no assistia als assajos, ella no assajava, ella només cantava quan
feia les representacions directament, s'estalviava, els entrenaments se'ls estalviava ella, eh?
Sí, i de fet també, a més, es guardava el dret a triar la tipografia dels cartells, de tota la presentació de les òperes, vull dir, era una empresària molt, molt dura alhora, que una cantant, vull dir, tenia un talent.
Una visió del negoci també, fins i tot, i de guanyar diners amb això.
De guanyar molts diners, i de fet, diuen una miqueta garrepa, també, que ja li va, ja li va.
Perquè estem parlant d'una cantant que era d'on?
De Madrid.
Era madrilenya, Adelina Patti, eh?
Adelina Patti, sí.
Sí, sí, sí.
De fet, fixa't quin era el divisme de la Patti, que diuen que ella va ser ja de gran, ja en el decliu de la seva carrera, perquè ella el seu apogeu va ser a finals del segle XIX, però a principis del segle XX va ser dels primers que va gravar amb el fonògraf.
Fonògraf, sí, sí.
Que va gravar la seva veu, i diuen que quan es va escoltar a la primera gravació va dir: "Oh, Déu meu, ara entenc per què sóc la Patti. Quina veu, quin artista, ara ho entenc tot."
Déu-n'hi-do. Una diva de manual, eh?
De manual. O sigui, s'escolta ella mateixa i, vamos, i encara li agrada més.
Exacte.
Per tant, és un personatge molt destacat, molt influent.
Que al final un cuiner li acaba dedicant una recepta, pel que veig, també.
Exacte. I a més és un cuiner que m'agradaria parlar-ne, perquè és un cuiner que avui en dia és bastant desconegut, però és un cuiner molt important a la història de la cuina catalana i espanyola, m'atreviria a dir, perquè és un dels pioners del nacionalisme culinari de casa nostra. El nacionalisme culinari...
Entès com anar a les arrels, anar a la cuina de tota la vida, exacte, anar a la cuina, diguem-ne, de la terra, amb els productes de proximitat, entenem, no? Nacionalisme culinari...
Sí, de fet aquests cuiners, com Verdagí o Ignasi Domènech, feien el mateix que feia Falla o Granados, que és anar a buscar els elements de la cultura popular i elevar-los a alta cuina, clar, o alta música.
Exacte, música clàssica, no?
Exacte.
Però agafant les melodies, Manuel de Falla, en les 7 canciones populares espanyoles, fa exactament això, agafa cançons que existeixen, que canten les cantaores flamenques de principis del segle XX, i ell les converteix en unes cançons exquisides, filigrana pura, no? Això, estem parlant d'un cuiner que es diu, recordem-ho?
Teodoro Verdagí.
Escut el 1882.
Sí, i mort l'any 1958. De fet, Teodoro Verdagí va ser un referent, sobretot com a divulgador, també, per les seves classes de cuina, pels seus llibres, per haver engegat la primera revista de cuina, les dues primeres revistes de cuina d'Espanya, revistes tal com les coneixem avui en dia, juntament amb el cuiner evagenc Ignasi Domènech, van fer La Cocina Elegante, que va durar entre 1904 i 1905, i El Gorro Blanco, que era el referent de revista
de cuina,
de 1906 a 1945.
Caram, gairebé 40 anys que va durar, i ell és qui liderava, qui impulsava aquesta revista, que era una revista exclusivament de cuina.
De cuina, sí, senyor. Per tant, és un personatge dins del món de la gastronomia a reivindicar, i un personatge de casa nostra molt rellevant, que va fer aquesta... De fet, aquesta idea de recuperar les arrels és curiosa perquè ve de França, també. Vull dir, els cuiners francesos, igual com amb la música, el nacionalisme musical no va ser només aquí, va ser a tota Europa. I els cuiners francesos van ser els primers nacionalistes, diguem, gastronòmics. I Teodoro Verdagí va aportar aquesta idea d'elevar les arrels culturals a alta cuina, i renegava de la cuina francesa com a cuina invasora, no? Però alhora era una idea francesa, no sé si m'explico.
Sí.
Era aquesta idea, no, nosaltres els cuiners d'aquí no hem de parlar en francès, hem de parlar amb termes,
la nostra llengua,
amb termes propis.
Que ens entengui,
exacte,
la gent,
No?
Foragitar una miqueta aquest esnobisme de la nomenclatura culinària en francès,
exacte,
com si fos una cosa més elevada, que automàticament tot és més bo, sona a francès i sembla que sigui més bo.
Exacte.
Ell no, ell deia, no, ho hem de fer nosaltres.
Sí, ho hem de fer nosaltres. Llavors, ell té molts llibres, de fet, aquesta recepta en concret, de la truita Patti, surt al llibre La cocina de elles, de l'any 1935.
La cocina d'elles, una mica políticament incorrecta, seria això.
Sí, és una mica passat de moda. Deixa'm dir-te, per això, ja que t'has fixat en que és un nom que avui en dia no podria...
Prejudici, té un punt prejudici. La cocina d'elles,
sí,
que cocinen elles.
Exacte.
No? 1935, és l'època de la República, això, vull dir, tampoc no és tan antic, no?
Sí, no, bueno, ens hem de posar en la situació,
clar,
però fixa-t'hi que avui en dia... Ho dic com a reivindicació, també, perquè moltes vegades parlem de la igualtat. Avui en dia, el 80% de les llars, la cuina segueix en mans de les dones. Per tant, això és una assignatura pendent. Tot i que hi ha molts homes que cuinem i que hi ha moltes dones que no cuinen, el 80% de les llars de Catalunya, la cuina segueix sent
un territori exclusivament femení.
De les dones. Per tant, hi ha una assignatura pendent i alguna cosa que no estem fent bé. I més quan les dones que no cuinen deixen d'aprendre. Val? Deixen d'aprendre la cuina.
Aprendre a cuinar. I segueixen d'alguna manera, què vols dir, la inèrcia de la tradició?
Sí,
jo
crec que per mi la igualtat seria que els homes també aprenguéssim a cuinar. No que les dones deixin d'aprendre de les seves mares. M'explico? Perquè jo ho entenc perfectament, que una dona digui, jo pel fet de ser dona he d'aprendre a cuinar. Doncs no, jo em vull centrar en la meva carrera. Ho entenc perfectament, però jo preferiria que un home digués, escolta, jo també vull aprendre de la meva àvia i de la meva mare. Això seria la igualtat positiva que necessitem, diguem.
És a dir, no que deixin de fer-ho les dones perquè ho facin els homes, sinó que ho continuïn fent tots, i que els homes ens fiquem les piles una vegada i que ens hi posem i que comentem i que ho fem com un joc gairebé, no? Com una cosa lúdica i eròtica, si m'ho permets,
i tant. Bueno, no en parlarem aquí perquè hi ha molta gent que ens escolta.
Exacte, sí, estem en un horari protegit encara, però escolta, llavors com és que els cuiners de primera divisió, de Champions League, que tots els cuiners, els que, com tu i els que esteu, diguem-ne, a la primeríssima fila, el podi que esteu rondant arreu del món, sou homes, bàsicament, a part de la formidable Carme Ruscalleda, però és una petita excepció, tots sou homes,
sí,
els cuiners del País Basc.
La Carme Ruscalleda és la cuinera amb més estrelles Michelin del món, i la tenim aquí al costat, perquè de vegades hauríem d'estar contents del que tenim. Hi ha moltes cuineres dones a casa nostra, molt bones, de fet, no hi ha cap motiu pel que un cuiner sigui millor cuiner que una dona. De fet, les dones cuineres, les que jo he conegut, tenen una sensibilitat molt especial a l'hora de cuinar, per tant, poden arribar a ser millors, cadascú és com és, però sí que és veritat que tradicionalment la cuina ha estat una feina físicament molt dura, perquè, bueno, venim de... Ara sí que les cuines modernes doncs inclús tenen aire condicionat, algunes, la minoria, però algunes en tenen. Però vull dir, estem parlant de temperatures de 40 graus, antigament amb el carbó...
I amb uns horaris molt extensius.
Amb uns horaris de 14-15 hores, que no permeten conciliar la vida familiar, amb cremades, amb estrès...
I amb força física, fins i tot.
Amb força física, sí. Amb força física. De fet, avui en dia les masses ens la massa una màquina, però antigament tot això es feia a mà. Per tant, tradicionalment, la cuina professional...
A gran escala. Servia molts comensals.
Sí, perquè a les fondes sí que hi havia dones a la cuina. Si tu estàs cuinant per un petit grup o estàs fent una cuina més casolana, sí que això està molt extès en mans de les dones. En canvi, la cuina professional a alta cuina, tradicionalment, ha sigut territori d'homes. Passa el mateix que a casa. Avui en dia ja no té sentit això, però encara arrosseguem aquest malentès, sí, aquesta rèmora, que hauríem de començar a trencar.
Clar.
Dit això,
La cocina d'elles.
La cocina d'elles és un gran llibre.
Aquí li dedica la truita a la
Pati? Li dedica la truita a la Pati.
I... O sigui, aquí tenim un altre cuiner que també està enamorat de l'òpera, de la música,
sí,
dels cantants, com tu,
Sí,
tenim en Jaume Viernés, que és un gran melòman i que per això el tenim aquí a Catalunya Música. A veure, explica'ns.
Llavors, per fer una truita d'Adelina Patti és una truita farcida. Per fer una truita d'Adelina Patti primer s'ha d'entendre com es fa una truita a la francesa clàssica.
Que això representa que hauria de ser fàcil de fer i que aquí més que menys tots la sabem fer,
però no és fàcil de fer.
A veure.
És un examen d'escola de cuina.
Què dius? Fer una truita a la francesa?
Fer-la farcida.
És una
francesa és una mica més fàcil, però fer una bona truita francesa El primer dia no surt. Hi ha dos tipus de truita francesa. La clàssica, l'originària de restaurant, i la de casa. La de casa, tots sabem el que és batre uns ous, tirar-los en una paella i més o menys doblegar-los com podem i que quedi torradeta i tal. La truita clàssica és completament blanca, no pot ser mai torrada, i té una forma característica com de pilota de rugby.
Què dius?
Sí, aquesta és la truita francesa clàssica.
Té volum. No és plana, com la de casa.
Exacte. Llavors, és difícil d'explicar per la ràdio. Si et dic que no ens surten els cuiners quan estem aprenent, per la ràdio no pretenc que la gent ho aprengui, Vull dir, podeu mirar el YouTube i podeu posar...
Permetem, la tens al llibre, aquesta recepta?
La tinc al llibre.
Recordem-ho. Quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven? És el llibre que Jaume Viernés va presentar abans de l'estiu, Rosa dels Vents, el podeu trobar amb molta facilitat, i aquí 30 receptes formidables, totes vinculades i relacionades amb el món de la música, I és aquesta, eh? La truita pati.
La truita pati us l'explico avui. Però com es fa una truita clàssica francesa? Per la ràdio
això,
és molt difícil.
Això demana un programa extra.
Demana un programa extra i a lo millor que vagin passant els oients i l'anem fent.
No, in situ i que ho vegin.
Sí, bàsicament hi ha molts vídeos al YouTube. Jo us recomano un vídeo d'un cuiner que es diu Jacques Pepin.
Jacques Pepin. Pepin, que és Pepin.
Que és un cuiner francès... És l'Arguignano dels Estats Units, però és francès, és un cuiner de la vella escola. I Jacques Pepin ha explicat moltes vegades a la televisió com fer una truita clàssica francesa i la fa molt bé. I m'agradaria, si us he de recomanar, que miréssiu un vídeo de Jacques Pepin per veure, poseu Jacques Pepin omelet i sortirà.
Omelet, que és la denominació francesa de truita.
De truita.
Correcte.
Que, de fet, es fa amb mantega. Es fa amb mantega, la truita.
Home,
la
truita i l'oli?
Home, és a la francesa.
Escolta, hem de fer-la...
No cal. Si la voleu fer clàssica, si feu la truita pati, l'hauríem de fer amb
mantega. Ha de ser amb mantega.
Hauríem de fer amb mantega. Encara que Teodoro Bardagí, com a bon nacionalista, ho hagués posat en dubte. Per tant, ho deixem obert. Però, què s'ha de fer? Agafem carxofes, agafem 8 carxofes, les pelem. Això és la part més pesada, ja us aviso, començo per lo fort. Pelar carxofes és pesadet.
Sí.
Pelem 8 carxofes fins que tinguem el cor, li traiem els pèls de dintre, les tallem a vuitens, i les posem, atenció al truco, dins d'aigua amb julivert. Aigua freda de l'aixeta amb un manat de julivert perquè no es posin negres. No posem llimona ni altres coses, posem julivert.
Julivert?
No falla, no falla.
Això, i no, això només al cor, hem de ser molt escrupolosos en posar la part més tendra de la carxofa.
Sí, perquè si la carxofa la deixem a fora allà sobre la taula,
sí,
es posa negra de seguida.
Sí, rovella.
Si la posem a dintre d'aigua amb un bon manat de julivert, pot aguantar fins a 2 dies sense posar-se negra.
Fixa't.
És un truco màgic que vaig aprendre al Bulli i que el Ferran Adrià va aprendre d'unes iaies italianes, imagina't. Vull dir que, però funciona molt bé. Llavors, tallem aquest cor de carxofa i a part tallem uns quadradets de tòfona, que ara comença la temporada, podeu trobar-la en conserva o fresca. Tòfona barrejada amb pit d'au cuita, pit d'au bullida. Ja n'hem parlat en altres programes, que bullim el pit de pollastre, bullim un pit de pollastre una miqueta amb aigua salada i després tallem a dauets i els dauets de tòfona. Això el que fem és barrejar-ho amb nata i uns xampinyonets tallats. I ho posem tota la paella i ho deixem reduir. Saps que la nata, quan la bulls, es fa espessa.
Sí.
Per tant, posem la tòfona, el pollastre, la miqueta de xampinyonets tallats i la nata, i en un minut, amb una paella, es farà espès. Posem el punt de sal i pebre, i això és el que farcirem la truita.
Això és el farcit,
de la truita, que són aquests, quedarà com aquests dauets dels diferents elements lligats amb la nata.
Vull dir que els podem identificar, els trobarem, no quedarà una pasta uniforme, que no sabràs identificar i tindrà un gust...
Els volem trobar, volem trobar els dauets
de tots aquests ingredients,
de tòfona, de pollastre i de
xampinyons.
Sí. Llavors, agafem una part d'aquest farcit i posem a dintre dels cors... a sobre dels cors de tòfona. Val? I una miqueta de formatge ratllat. Això serà la guarnició.
A sobre dels cors de carxofa.
De carxofa, sí. A sobre dels cors de carxofa i una miqueta de formatge ratllat i ho gratinem una miqueta.
Gratinat.
Ho escalfem una miqueta. I això serà la guarnició. Llavors, per fer la truita, que és lo important, agafem 4 ous... Per fer una truita d'aquest tipus, una truita d'un ou no la podem fer, perquè no l'hem de farcir, hem de posar-hi farcit a dintre.
Clar, ha de tenir, diguem-ne, consistència.
Exacte.
Eh?
Per tant, agafem mínim 3 ous, 4 millor, llavors els batem ben batuts. Hi ha gent que li agraden els ous poc batuts. Per fer això han d'estar ben batuts. Els posem a punt de sal, els tirem a la paella ben calenta, amb mantega o amb oli, com preferiu. Oli d'oliva verge extra, sempre. I comencem a remenar com si estiguéssim fent uns ous remenats. Remenem, fins que quedi quasi com uns ous remenats. I llavors parem de remenar apartem del foc.
O sigui, el foc encara encès, en el moment que...
Estem remenant sobre el foc, com si féssim uns ous remenats, i quan ja comença a quallar, l'apartem del foc.
Correcte.
Posem el farcit a dintre, pensa que ha quedat tota la base de la paella i aquesta espècie de remenat.
Sí.
I ja no el tornem a posar al foc. Posem el farcit a dintre i pleguem les dues vores amb una paella antiadherent, la paella millor que tingueu.
Sense canxi.
Pleguem les dues vores perquè quedi el farcit a dintre.
Obert, el farcit cobert, completament.
I ja ho posem al plat, ja no ho tornem al foc.
I no es fa res més?
No es fa res més. El truco és trobar el punt perquè no siguin uns ous remenats. I arriba un moment on quasi són uns ous remenats, però es fa una fina capa com una crep a sota, perquè encara queda ou cru. Llavors és el moment de girar-ho i posar-ho al plat. Al costat hi posem aquestes carxofetes amb la salseta per sobre i el parmesà, i si voleu acabar-ho amb un cordonet de salsa de carn, és més difícil de fer a casa i més difícil de trobar, és opcional, és per decorar-ho.
L'aspecte, intueixo que ha de ser més aviat d'un color blanquinós, aquí has dit que res de torrar-la ni res, no.
A veure, que si s'ho torra no passa res, tampoc no vull que ningú es frustri, vull dir, perquè...
Però que si queda blanquinós ja és com ha de quedar, com el senyor Bardají és com ho feia.
La truita ha de ser blanca, ha de ser per dintre molt sucosa, perquè té aquest farcit de nata amb pollastre, tòfona,
xampinyons,
i xampinyons, per tant, quan tallem la truita, és com quan aquesta gent que diu m'agrada la truita crueta per dins. En aquest cas, poder no serà tan crueta, però al tenir aquest farcit, ja la fa melosa i la fa molt agradable. És una de les truites més excepcionals que he provat mai.
Caram.
A nivell de gust i de combinació, dius, xapó pel senyor Bardají, és una truita de treure's el barret, i a més, dedicada a una diva que bé s'ho mereixia, doncs és una truita rodona.
Recordem que és una recepta del 1935, continguda en aquest llibre que ell va escriure, el 1935, La cocina para ellas. Però vaja, això ho podem aprofitar tots per descomptat i degustar-ho. Adelina Patti, la dedicatària d'aquesta recepta. Escolta, tenim en marxa aquesta proposta pels nostres oients de que ens suggereixin, et suggereixin personalitats als quals mereixerien i valdria la pena dedicar-los un còctel, això t'ho enviarem a Nova York ara quan te'n vagis,
sí,
i et direm, escolta, mira, tenim tots aquests noms, escull el que et vingui més de gust, què tal?
Perfecte, i quan torni per Nadal podem veure un dia i preparar el còctel.
Sí, ja ho crec, ja ho crec, i preparar-lo. Hauríem de fer alguna cosa amb els oients, in situ.
I tant.
Què et sembla?
I tant.
Haurem de muntar això de cara al Nadal, Recordem que totes aquestes receptes no només les podreu escoltar a la secció Clàssics a la cassola que tenim penjada al nostre web, de l'Assaig General de Catalunya Música, sinó que el podeu trobar també, recordem, en aquest llibre que va ser editat i presentat abans de l'estiu, el mes de maig, i que es titula Quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven, que són les millors receptes per gaudir la música de tots els temps. Escrit per Jaume Viernés i editat per Rosa dels Vents, i que es pot trobar amb certa facilitat.
A tot arreu.
Tot arreu, a totes les botigues hi és. I aquí trobareu totes aquestes receptes que ens regala en Jaume Viernés aquí a l'Assaig General. Jaume, moltíssimes gràcies. Ara sí que ja posem punt i a part, si més no. Ara ja no tornem a veure durant unes quantes setmanetes. Te'n tornes a Nova York,
Anem a dir que serà una coma, va.
Una coma, un punt i coma. T'enyorarem molt, però que tinguis molta, molta sort. Fins una altra.
Moltes gràcies.
A reveure. Adéu.
Assaig General.